Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui el dia començarà amb força sol, però també amb alguns bancs de boira a l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui la boira s'ha format al centre de Catalunya, però també moltes valls del Pirineu i del Prepirineu. A la resta aquest matí farà força sol, però amb previsió que arribin núvols, que s'aniran fent més abundants amb el pas de les hores i que a la tarda fins i tot podrien deixar una mica de pluja al Pirineu, especialment a la Vall d'Aran, però també ruixats a l'altre costat, a la zona del Ripollès o de la Garrotxa. Avui amb petites emblanquinades a partir de 1.800.
I avui també continuarem molt pendents de l'Orient Mitjà. Els Estats Units diuen que han llançat en les últimes hores l'ofensiva més gran dels 12 dies de guerra sobre Teheran. Washington també assegura haver destruït 16 vaixells iranians que portaven mines a prop de l'estret d'Hormuz, i l'Iran també s'hi ha tornat amb la moneda habitual, atacant Israel i els països del Golf com l'Aràbia Saudita, Kuwait o els Emirats Àrabs. També ha caigut un dron sobre una instal·lació diplomàtica dels Estats Units a l'Iraq. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Què tal, bon dia.
A part dels atacs creuats amb l'Iran, també continuen els bombardejos entre Israel i Hezbollah, això al Líban.
Sí, amb el bastió de Hezbollah al sud de Beirut, el suburbi de Dahiyeh, rebent la pitjor part, amb diferents atacs per part d'Israel al llarg d'aquesta nit. Segons la televisió estatal libanesa, fins i tot també hauria quedat afectat un edifici d'habitatges del centre de la capital. La milícia xiïta, per la seva part, ha fet que aquesta nit hagi estat altre cop molt llarga al nord d'Israel, on les incursions de drons han fet sonar les sirenes. No s'han reportat víctimes ni impactes en zones poblades, com tampoc se n'han reportat a Tel Aviv, on aquesta nit les sirenes han sonat 4 vegades, una per culpa de Hezbollah i 3 pels míssils iranians. També ens han interromput el son una vegada aquí a Jerusalem, després de 3 nits seguides sense amenaces.
Avui, en temps d'agora, al matí de Catalunya Ràdio, en parlarem també amb l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, sobre aquest conflicte, sobre el paper d'Europa i sobre la fractura interna que ja ni es dissimula.
Europe can no longer be a custodian of the old world order.
Perquè mentre Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que Europa no pot seguir defensant un ordre mundial que ja no existeix, Antonio Costa, president del Consell Europeu, format pels caps d'estat i govern, diu tot el contrari.
In this new reality, we must defend the rules-based international order.
S'han de defensar les normes internacionals, diu Antonio Costa. Una posició que avui, per cert, avala el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista al diari Punés.
Nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. El mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional.
Va d'això el món d'avui, ordre contra desordre, o va d'un món cap a un nou món? Avui en parlarem també a l'Àgora. En parlarem d'aquestes paraules d'Ursula von der Leyen, assegurant que va ser un error també que Europa reduís l'energia nuclear. Ho farem, com dèiem, amb l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. I també parlarem d'economia, sobre les conseqüències de la guerra per l'economia. El barril de Brent aguanta per ara per sota dels 90 dòlars, després d'haver arribat diumenge als 120. Xavier Sala i Martín, també avui al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem, evidentment, de futbol.
Toca per Dani Olmo, molt interior de l'àrea, cau a terra, això és penal, 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 penal.
D'una banda, analitzarem a l'Àgora Esportiva l'empat a 1 a Newcastle, a l'anada dels vuitens de la Champions, en un partit molt justet pel Barça, que només va poder empatar de penal a l'últim minut. I això serà a partir de les 10 del matí, just el dia de l'hora en què entrevistarem també a Víctor Font.
Ara tenim una oportunitat històrica. Històrica.
Aquest debat que els socis i sòcies ens hem allunyat del club és bàsicament deixadesa per part de qui governa.
Entrevista al candidat a la presidència del Barça, a qui li queden 4 dies per convèncer els socis del Barça que el club necessita un canvi. Tot això avui que a Pontons, a l'Alt Penedès, veuran el sol sortir a les 7 i 13 minuts del matí i a la Fatarella, a la Terra Alta, es pondrà a les 7 en punt del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui a l'Àgora del matí, Ignacio Rigau, Laura Aznar, Nacho Corredor i Afra Blanco. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Vaixell minadors.
Els Estats Units asseguren que han destruït en les últimes hores 16 vaixells iranians que s'utilitzen per crear camps de mines navals. Estaven prop de l'estret d'Hormuz i per això la Casa Blanca celebra l'operació per tal de garantir el trànsit de petroliers per aquest punt estratègic clau.
Washington, Oriol Serra.
Els Estats Units es mostren determinats a no donar la guerra per acabada fins que el règim dels ayatolars hagi estat derrotat completament. Així és com s'ha expressat el secretari de Guerra i màxim responsable de la intel·ligència militar nord-americana. A banda de Teheran, objectiu de diverses onades de míssils israelians, l'estret d'Hormuz s'ha convertit en un dels punts més calents. De fet, el Pentàgon ha confirmat que la Marina dels Estats Units ha enfonsat 16 embarcacions color camines iranianes. La portaveu de la Casa Blanca ha assegurat que Trump decidirà el moment en què l'Iran es trobi en situació de rendició incondicional. I això serà, ha dit, quan ja no suposi una amenaça pels Estats Units i els seus aliats. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Desplaçats.
Centenars de milers de persones han hagut de fugir de casa seva a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. El país més afectat és de llarg el Líban, on l'agressió israeliana ha provocat un èxode de 760.000 persones.
A l'Iran, unes 100.000 persones han marxat de la capital, de Teheran, cap a llocs més segurs, i només 6.500 han travessat la frontera, segons Nacions Unides.
Enviats especials a la frontera entre Turquia i l'Iran, Núria Har, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
Bon dia. L'Iran i Turquia comparteixen centenars de quilòmetres de frontera, però només hi ha tres passos. Un d'ells és el de Kapikoi, una zona de trànsit molt comercial que la guerra ha aturat de cop i volta. Només els iranians amb dos passaports poden creuar aquesta frontera. Molts tenen família a l'estranger.
Fins que la situació no es calmi a l'Iran, no és estable, no sabem què ens portarà al futur. Per això hem marxat, per anar amb els nostres fills.
La banda turca viu amb preocupació l'impacte sobre la seva economia, que en aquesta regió depèn molt de l'Iran, sobretot del turisme, amb hotels i restaurants molt més buits a causa del conflicte. José Antonio Rodríguez i Núria Har des d'Avant, pel matí de Catalunya Ràdio.
S'ho repensa.
7 integrants de la selecció femenina de futbol de l'Iran havien demanat asil a Austràlia, aprofitant que es trobaven disputant la Copa Àsia. Una d'elles, però, ha canviat d'opinió. Les últimes hores ja ha demanat a l'ambaixada iraniana que la recullin. La localització fins ara era secreta per motius de seguretat.
El G7.
Emmanuel Macron ha convocat per avui una reunió per videoconferència del G7 que inclou, a part de França, Alemanya, Canadà, els Estats Units, Itàlia, Japó i el Regne Unit. Els líders de les principals economies industrialitzades analitzaran les respostes al sotrac econòmic que ha provocat aquesta guerra.
L'anunci d'aquest grup del G7 de prendre mesures, si cal, per controlar el preu del petroli, n'han aconseguit contenir el preu. El barril de Brent segueix per sota els 90 dòlars, menys que el cap de setmana, però encara força per sobre del que estava fa dues setmanes.
Feia 20 anys.
Que l'Euribor no pujava tant en un dia. Aquest índex de referència, que es fa servir, per exemple, per calcular els preus de les hipoteques, va pujar ahir quasi dues dècimes. Els moviments diaris habituals són de mil·lèsimes. Ara està al 2,55% després de tres setmanes de pujades continuades.
Energia nuclear.
Més enllà de la discrepància entre les dues principals institucions europees per la guerra a l'Orient Mitjà, Ursula von der Leyen també ha lamentat en les últimes hores que Europa aparqués l'energia nuclear. A París, l'Agència Internacional de l'Energia va abordar ahir el possible ús de les reserves estratègiques de petroli.
Als anys 90, un terç de l'energia consumida a la Unió Europea provenia de centrals nuclears, actualment només un 15%. Potenciar-les és l'aposta de França i de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que diu que va ser un error abandonar-la.
Aquesta reducció de la quota de l'energia nuclear va ser una elecció. Crec que va ser un error estratègic que Europa donés l'esquena a una font d'energia fiable i assequible de baixes emissions. Això ha de canviar.
Espanya i Alemanya aposten, en canvi, per les renovables i aquest dimarts ni tan sols han participat en la cimera de l'Agència Internacional per l'Energia Atòmica. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Concreta.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, compareix avui al Senat per parlar precisament de com pensa finançar el govern espanyol l'augment de la despesa en defensa.
Tres suïcidis.
Amb presons catalanes en el poc més de dos mesos que portem d'any. Dos dels interns han mort a Puig de les Basses i el tercer, quatre camins. Ho ha avançat el diari Públic en unes dades a les quals també han tingut accés Catalunya Ràdio.
Són unes dades que signifiquen un repunt perquè ja són la meitat dels suïcidis que hi va haver tot l'any passat. El 2024 el govern havia impulsat un pla de xoc després que 11 interns es traguessin la vida. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona.
Això és gravíssim i revela el fracàs de la prevenció del suïcidi de forma alarmant. Tornem a insistir una vegada més en la creació d'un grup de treball al Parlament de Catalunya amb participació d'experts i afectats per investigar tots aquests fets.
832.000 milions de dòlars.
És la fortuna d'Elon Musk, que torna a encapçalar la llista dels homes més rics del món, de la revista Forbes, i augmenta el seu patrimoni en més de 300.000 milions de dòlars.
El fundador d'Inditex, Amancio Ortega, apareix al número 10 de la llista amb 148.000 milions, segons Forbes. Cada vegada hi ha més multimilionaris i són més rics. N'hi ha 3.400 arreu del món, 400 més que l'any passat.
Ho nega tot.
El productor de cinema Harvey Weinstein, condemnat per violació, nega haver abusat i agredit cap dona. Ho ha fet en la primera entrevista que dona des de la presó amb The Hollywood Reporter.
El magnat confessa que va enganyar dones, però que no pensa demanar perdó per alguna cosa que no va fer. En l'entrevista es dibuixa com un home immoral, mentider, i diu que actrius com Gwyneth Paltrow i Angelina Jolie van exagerar i que només el volien destruir.
50.000 treballadors.
Són els que acomiadarà Volkswagen a Alemanya en els pròxims 4 anys. El benefici del grup automobilístic ha caigut gairebé a la meitat aquest 2025, fins a quedar-se en prop de 7.000 milions d'euros.
El director financer del grup, Arno Antlitz, ha justificat uns acomiadaments amb els que es vol aconseguir un estalvi de 6.000 milions d'euros.
El resultat actual és insuficient a llarg termini per abordar inversions sòlides en el futur. Per tant, en un entorn complex, hem de seguir reduint els costos de forma constant, aprofitant les sinergies del grup i reduint la complexitat de l'organització per incrementar la rendibilitat de forma sostenible.
Seat i Cupra van guanyar 1 milió d'euros, mentre que l'exercici anterior van aconseguir un benefici de 630 milions. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
Cara a cara.
Salvador Illa i el govern es sotmeten avui a una nova sessió de control al Parlament, quan queda poc més d'una setmana perquè la cambra voti si tramita o no els comptes. Per ara no consten avenços amb Esquerra.
Illa i Junqueras van coincidir, es van saludar en pública i al vespre, en el 150 aniversari del naixement de l'expresident republicà de la Generalitat, Josep Irla. Va ser president entre el 1940 i el 1954, després de l'afusellament de Companys.
Cap de les dues parts dona senyals que vaticinin un acord immediat i mentre Esquerra espera un gest del govern espanyol, la Generalitat no desaprofita ni una oportunitat per demanar responsabilitat als republicans. Sense anar més lluny, ahir al vespre, el president Illa davant d'Oriol Junqueras.
Unitat que no vol dir pas renúncia als principis de cadascú, sinó que vol dir sentit de país, sentit de deure i sentit de la responsabilitat.
Després de la portaveu del govern, que afegia la incertesa internacional com a arma de pressió.
Jo crec que són elements suficients perquè des d'Esquerra es pugui veure la importància d'aquests moments d'aprovar uns pressupostos.
I avui el president també s'haurà d'enfrontar Junts, que li demana que retiri els pressupostos perquè diu que han quedat caducats abans d'hora per culpa de la guerra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
A judici.
L'Audiència de Lleida jutja avui un treballador d'un centre de menors acusat de violar una noia adolescent. La Fiscalia, que li demana 14 anys de presó, assegura que el processat va convidar la víctima a casa seva on la va agredir sexualment.
Més banquers andorrans.
Declaren avui el judici del cas Pujol. L'hauran d'avalar o desmentir la guerra bruta de les clavegueres de l'Estat contra la família, que ahir va confirmar davant del jutge l'exresponsable de la banca privada d'Andorra.
Madrid, Pala Brujats.
La versió de l'ex-CEO de la BPA apuntala a la tesi de les defenses o col·laboraven amb la policia espanyola per anar contra els Pujol o els tancarien al banc, com així va ser.
El senyor Marcelino Martín Blas se reunió conmigo y me solicitó: mire, el Estado español está en guerra con el nacionalismo catalán. Nosotros queremos que usted nos facilite cuentas bancarias de las familias Mas, Junqueras y Pujol.
Un relat que de ben segur rebatrà avui l'exinspector Celestino Barroso, que està citat a declarar. A banda de la BPA, altres banquers han fet relats menys favorables per als Pujol. Segons en Banc, la família va demanar que destruïssin dades seves per por que es filtrés que tenien comptes a l'estranger. Des de Madrid, Pala Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ramadà.
Les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya veuen amb bons ulls adaptar les activitats a les escoles per evitar-ne algunes, com la dansa o la música, durant el Ramadà. Això després que ho hagi recomanat l'Ajuntament de Barcelona en una guia pels centres educatius de la ciutat.
Prohibir.
L'Alcorà, el llibre sagrat de l'Islam, és el que ha proposat en aquest programa la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Admet que la Bíblia també inclou passatges que no li agraden, però diu que en aquest cas els cristians saben posar-hi context.
Qui ha llegit l'Alcorà sap perfectament que el que s'hi diu és barbària. No és com en el cas de la Bíblia, en què també hi ha frases que absolutament descontextualitzades, però la gràcia de tot plegat és que els cristians sabem contextualitzar, sabem actualitzar.
Derogada.
La llei de memòria democràtica a les Illes, el PP i Vox han tombat aquesta norma que reconeixia, entre d'altres, les víctimes del franquisme. Era una proposta de l'altra dreta que, a canvi, aprovarà els pressupostos a Marga Proens, Maria Antònia Oliver, presidenta de l'entitat de memòria de Mallorca.
Una anomalia enorme, perquè en realitat no s'estan derogant una llei, no s'està derogant una llei, s'estan derogant drets humans.
Poc risc.
La NASA està pendent de la tornada d'una sonda que fa 14 anys que està en òrbita i que ha de caure durant el dia d'avui. No se sap exactament quan ni on, però la NASA confia que la nau d'uns 600 quilos en bona part es desintegrarà. Les possibilitats que alguna persona acabi prenent mal són d'una entre 4.200.
I pel que fa als esports, Montserraia al límit.
El Barça empata a 1 al camp del Newcastle, gol de Lamine Yamal de penal, forçat per Olmo, just al descompte del partit dimecres que ve, tornada de vuitens al Camp Nou amb 62.000 espectadors per l'obtenció de la llicència UC. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, confia que l'equip pot millorar.
I said we have a young team.
Ja ho he dit, que tenim un equip molt jove i, sobretot, els dos centrals estan fent una feina fantàstica. També és molt positiu veure com han anat millorant en els últims partits i com juguen junts. Tenim potencial per fer les coses millor i ho farem.
Make things better and we will do that.
Avui al matí a Catalunya Ràdio, entrevista amb el candidat a la presidència del Barça, Víctor Font, a 10:45 del matí.
Guardiola al Bernabéu.
El City juga al Camp de Madrid a les 9 sense Mbappé, que és un dels 7 lesionats. Arbeló espera que Guardiola el sorprengui.
Que siempre tiene una sorpresa preparada. Creo que es un entrenador que, por mucho que veas a sus equipos, cuando hay un partido de este tipo, sabes que algo diferente te tiene preparado.
També avui PSG-Chelsea, golejada ahir de l'Atlètic de Madrid contra el Tottenham 5-2, d'on sortirà el rival de Barça si passa als quarts. També golejada el Bayern al camp de l'Atalanta 1-6.
Tot això avui, que és dimecres 11 de març del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nil, quan passaven 8 minuts de les 6 de la tarda a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a la família.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curador. Tenim 5 graus a Prats de Lluçanès, 6 a Esparreguera i 8 a Cornellà. Carretera Estell Garriga.
Bon dia. Cap a Barcelona, sense incidències, lentitud al nus de la Trinitat i congestió a les rondes cap al Llobregat, fins a Vallcarca i la Barceloneta, i des del Llobregat, densitat de moment sense aturades.
L'Ajuntament de Barcelona invertirà més de 9 milions d'euros durant els propers 3 anys per impulsar l'ús de la intel·ligència artificial, tant a nivell administratiu com social.
Per fer-ho, ha elaborat un pla dividit en 6 eixos estratègics amb 21 objectius i 37 accions concretes.
Anna Escurà.
L'alcalde Jaume Collboni ha posat alguns exemples dels usos que se li vol donar a la IA.
Des del punt de vista de les tramitacions, per exemple, dels ajuts, amb una població que moltes vegades no sap ni que són subjectes d'aquests ajuts, a ser més eficients també, per exemple, amb la gestió de la mobilitat o l'aplicació que aplicarem a la seguretat.
De fet, ja s'ha posat en marxa un assistent per ajudar a interpretar la normativa d'habitatge tant als usuaris com als mateixos treballadors de l'Ajuntament. Anna Escura i Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies. Al Bages, de nou, tensió i retrets al ple de Santpedor.
On s'ha exigit amb pancartes la renúncia del regidor Jordi Soteres, actual vicepresident d'Aliança Catalana, a la comarca. La sala ha omplert l'aforament i un grup de persones s'ha quedat fora, segons explica la Regió 7.
Això passa just un mes després del ple en el qual es va anomenar el regidor d'Aliança, que havia anat a la llista de Junts. De fet, la policia va detenir l'exlíder de la CUP, Aniol Vila, a Santpedor, per les protestes contra el nomenament de Soteres.
Durant la sessió d'ahir al vespre es va aprovar una moció contra la no discriminació i es va rebutjar la proposta de Soteres sobre la defensa de l'ordre institucional i el suport a la policia local de Santpedor.
I al Berguedà, Berga tallarà les sortides a la C-16 els divendres a la tarda per minimitzar el caos circulatori de cada cap de setmana.
I evita així que vehicles que van a la Cerdanya provin d'estalviar-se la cua en l'autovia C-16 complicant el trànsit per l'interior de la ciutat.
El dispositiu implicarà talls en 4 punts clau del terme en direcció Bagà: Berga Centre, Berga Nord, la carretera Vella i l'enllaç amb la C-26 passant al túnel de Berga. Només es podrà sortir de la ciutat per l'accés Berga Sud.
Es posarà en marxa el divendres 20 de març.
I cultura avui amb una exposició.
El Museu Can Framis a Barcelona reivindica l'artista irreductible Gonçal Sobré als 94 anys amb l'exposició Un gran fracàs, Estel Coletas.
Tot i no haver viscut mai del seu art, està considerat l'autor del primer happening documentat a Espanya el 1965. Ho explica Catalunya Ràdio el comissari de la mostra, Pere Pedrals.
Li van tirar un iogurt pel cap i un dels seus companys, no recordo si era un noi o una noia, li llapava el iogurt. Diuen que en Josep Maria Espinàs va sortir corrent del happening.
L'exposició es pot visitar a Can Framis fins a finals de maig. Estel Coletas per al Matí de Catalunya Ràdio.
I més cultura.
Totes aquestes coses, Pinocchio...
Avui al Teatre Acadèmia s'estrena Pinocchio, o l'espectacle de la paternitat està dirigida i interpretada per Enrico Llanelo. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
Sí, i venir als prodes de Citroën. Fer-te amb el teu Berlingo des de 18.300 euros i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 7 i 20 minuts. Repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui un dia més amb la guerra a l'Iran com a protagonista. La Vanguardia apunta que l'Iran i Israel tenen menys pressa que Trump per donar la guerra per acabada. El periòdico titula que la Unió Europea insta els estats a baixar l'IVA de la llum per la guerra. El diari Ara escriu que les contradiccions de la Casa Blanca generen més incertesa global. La guerra també és el principal tema de portada de la premsa de Madrid. El País assegura que la guerra de Trump aprofundeix la fractura d'Europa i El Mundo que la divisió d'Europa explota amb el no a la guerra de Sánchez. Altres temes de portada, llegim al periòdico que Illa i Junqueras apel·len al sentit del país. La Vanguardia, el govern invertirà 391 milions a l'escola concertada. I al diari Ara, el govern vol ressuscitar la línia de tren de l'interior de Catalunya entre Lleida i Girona. I per acabar, dos adeus. El Mundo acomiada Raúl del Pozo, s'apaga, diu, el soroll del carrer. I el País diu adeu en portada al gegant de les lletres llatinoamericanes, el peruà Bryce Echenique.
Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2,
el 2,
el
3,
el
17, el 18,
el 28 i el sols.
Torna
els
dos, m'ho he dit tots.
El 2, el 3, el 17, el 18 i el 28. I els sols,
el 4,
el sols, el sols,
fas una pausa ara.
I els sols, el 4 i el 10.
Ara sí.
Ara, amb Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. Recorda't que aquest 19 de març se celebra el sorteig extra dia del pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
I avui volem tornar a parlar del pla per reduir la població de senglars. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Fa dies que no en parlem, però recordem que arran de la pesta porcina, el govern de la Generalitat va dir que s'havien de matar senglars.
S'ha de matar senglars perquè s'ha de fer una gestió, ara en diem gestió cinegètica.
Ja, ja, però per parlar perquè ens entenguem, perquè si no, quan parlem aquests termes, a vegades ens perdem.
Sí, matar senglars. S'ha de parlar clar. De la mateixa manera que s'ha de gestir el bosc, s'han de matar senglars.
Això és el que ens deia el conseller Ordeig aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Recordem que a Catalunya el senglar és una espècie de caça, per tant, la principal eina per controlar la població és la caça en si mateixa, i en casos puntuals el que fa el govern és autoritzar matar-ne més, matar més animals. Com que amb això hi ha diverses posicions, els ecologistes diuen una cosa, els pagesos en diuen una altra, volíem mirar si hi ha algun exemple que ens pugui servir de referència. I hem tingut dades d'un exemple molt concret que és França.
Discutir avec vous des Esodes, donc les espèces susceptibles d'ocasionar...
Això que sentim, esod, són les sigles en francès d'espècies animals susceptibles de causar danys. Danys a l'agricultura o a propietats, per exemple. Aquesta llista d'espècies de les esod és una llista que l'Estat revisa cada 3 anys. Si un animal és en aquesta llista, es pot caçar tot l'any. A diferència dels altres, que només es poden matar en temporada de caça. Com es poden matar? Doncs a trets o en trampes, per exemple. Cada any es maten així a França 1,7 milions d'animals. Cada any, 1,7 milions de guineus, de corbs, tot això en conjunt. Això fa molts anys que es fa, però no s'havia avaluat mai fins ara. Un estudi encarregat pel Ministeri de Transició Ecològica ha mirat si realment serveix i la resposta ràpida és que molt, molt no.
premier que je tire.
Ah, bah voilà, un jeune chasseur.
Aquest estudi ha examinat 7 temporades de caça a França. Dues conclusions. La primera, la caça, per exemple, dels ocells que hi ha en aquesta llista no té cap impacte en les poblacions reproductores. És a dir, amb els corbs sí que se'n maten, però els exemplars que es maten són cries, no són adults en edat reproductora. Per tant, serveix molt poquet per controlar la població. Clar. I després hi ha una segona conclusió, que també és interessant, que és de diners, el cost. L'estudi calcula que l'eliminació dels animals costa aproximadament un màxim de 120 milions d'euros l'any, en funció de la remuneració del caçador. En canvi, el cost dels danys que causen aquests animals és d'un màxim de 23 milions d'euros. 120 costa, diguem-ne, la caça, 23 és el cost dels danys.
Sí, per tant, no surt a compte.
L'estudi defensa que no, que aquesta cacera, tal com està plantejada, no serveix. Els autors demanen reconsiderar la política de matar els animals d'aquesta llista. Diuen també que matar els animals d'una zona pot ser beneficiós pel pagès d'aquella zona, però que, clar, que els ocells o les guineus, doncs, fugen i s'acaben traslladant i fent malbé un altre camp.
Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
I dimarts, l'Enigmàrius feia pitxis al botó que reparteix guardons i la resposta era premis. Pitjar és sinònim de prema i la forma demanada, premis, amb E oberta, premis, vol dir guardó. Avui dimecres un Enigmàrius meteorològic envia un missatge per anunciar que la tempesta fluixa de 5 lletres. Envia un missatge per anunciar que la tempesta afluixa 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes. Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
Lo, 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 lo.
I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb el Rasques de l'11 pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Estàs pensant què estudiar? Doncs tinc una bona notícia. Tens milers d'opcions per construir el teu futur. FP, graus universitaris, arts, idiomes, estudis a l'estranger... Si encara no ho tens clar, vine al Saló de l'Ensenyament i aprofita el servei d'orientació personalitzada. T'ajudarem a trobar l'itinerari que encaixa amb tu. Del 18 al 22 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la gala d'ahir de Supervivientes a Telecinco.
Anit vaig estar veient una estona llarga Supervivientes a Telecinco i vaig tindre tres sensacions. La primera, no conec pràcticament a ningú. La segona, que cada vegada entenc menys la mecànica del concurs, si és que hi ha alguna, i que em sorprèn lo seriosament que s'ho pren el presentador, em fa riure, la veritat. I la tercera, que em resultava tot profundament avorrit i sense solta ni volta. Dit això, ara, quan surten les audiències, comprovarem que cap d'aquestes tres sensacions importen i que definitivament no és un programa per mi.
I a la recomanació del dia, avui que parlem de les vagues dels mestres, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Avui comença tot.
Una pel·lícula que demostra com és de difícil la tasca dels professionals que es dediquen a l'ensenyament, un film prodigiós de Bertrand Tavernier sobre un home entregat a la seva tasca social en una llar d'infants del nord de França, en una zona marginal, que acaba sent una lloança absoluta a la gent abocada a la seva vocació i també al valor del que significa viure en comunitat. Avui comença tot. Obra mestra, la teniu a Filmin.
7:28. I quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
Bon dia, Víctor Font.
Bufandes!
Vinga.
El candidat a la presidència del Barça és protagonista del dia perquè avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio per explicar per quins motius els socis del club l'haurien de votar diumenge que ve. Serà cap a 11:15 del matí, oi?
Nosaltres ja sóc aquí.
Senyor Font, què tal? Bon dia. Vingut amb temps, veig.
Sí, perquè nosaltres he pensat que venim de Granollers, em trobaria pollo a la Ronda de Dalt, i per això nosaltres he sortit amb temps.
Sí, però falten gairebé 3 hores per la conversa amb vostè.
No patiu. Nosaltres vaig esmorzar aquí al costat.
Ah, vale?
Vinga,
sí, però...
bufandes!
No, no, deixi la bufanda. Ah. Escolti'm, va veure el partit d'ahir contra el Newcastle?
Home, i tant que nosaltres el vaig veure. No com altres, que potser estaven fent macarrons,
sí,
o tallant per
sí,
riu.
Sí, pari ja amb els macarrons.
Eh? I el partit
ja
d'ahir, perdona, sí, el partit d'ahir, sí, que va ser una calamitat,
sí,
confirma que a partir de diumenge que ve ni el senyor Laporta ni el senyor Deco poden seguir ni un minut més en aquest club.
Ah, per què? Sí, home, va ser un partit una mica fluixet,
però... Però si vam empatar el més pur estil del Real Madrid,
ah, sí,
de penal i el temps de descompte.
Bueno, sí.
A mi em fa vergonya. Nosaltres ni tan siquiera el vaig celebrar. Ni cruifisme, ni guardiolisme, Laporta i Deco són madridisme.
Home, va.
No, no, ahir vam empatar, perdona. Tirant d'espíritu de Juanito, eh?
Sí, sí.
De Juanito Laporta.
Bueno, de vegades, miri, sí, es guanya de manera brillant, d'altres s'ha de guanyar d'aquesta manera.
Mira, la teva amistat amb Florentino Pérez t'està passant factura, Jan. Però això s'acabarà el proper dia 15.
Bé, ja està. Doncs després parlarem. Per Sant Joan Laporta el divendres, també serà el matí de Catalunya Ràdio.
Molt bé, doncs no l'escoltaré. Mentrestant, va, nosaltres...
I tant, i tant que ens escoltarà.
No.
I tant. Okay. Segur que sí.
Aquests mestres tites, sí, home.
Són 8:15. Dotzè dia de guerra a l'Orient Mitjà. Els Estats Units diuen que han llançat en les últimes hores l'ofensiva més gran dels 12 dies de guerra sobre Teheran. Washington també assegura haver destruït 16 vaixells iranians que portaven mines a prop de l'estret d'Hormuz. I l'Iran s'hi ha tornat amb atacs sobre Israel o també sobre països del Golf com l'Aràbia Saudita, Kuwait o els Emirats Àrabs, Qatar o l'Iraq. Anem en directe a aquesta hora cap a Teheran. Saludem la corresponsal Catalina Gómez Ángel. Catalina, bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo empieza hoy el día en Teheran?
Bueno, empieza con el sol y el cielo despejado después de una lluvia en la noche que bajó esa nube tóxica que tuvimos durante 2 días después de esos ataques a los depósitos de petróleo en diferentes partes de la ciudad. Fue una noche de ataques, se sintieron explosiones en diferentes áreas de la ciudad, pero nunca en el nivel que habíamos sentido la noche anterior, cuando esos bombarderos y esas casas sobrevolaron durante largo tiempo con largas explosiones en la ciudad. Así que nos despertamos también en un día de fiesta. Hoy es un día festivo religioso en Irán, donde está programado el funeral de los generales que fueron asesinados durante los primeros días de la guerra.
Es curioso porque las dos partes han anunciado en estas últimas horas las ofensivas más duras de lo que llevamos de conflicto, ¿no? Y eso, por lo que cuentas, no se ha notado tanto esta noche en Teherán.
Al menos no en Teherán, pero lo que sí anunciaron los norteamericanos es que habían destruido 16 navíos en el estrecho de Hormuz que estarían destinados a minar este estrecho, aunque muchos estaban absolutamente en los puertos sin moverse, pero lo hicieron, como dicen, como manera preventiva a una posibilidad de que Irán hiciera, minara este importante canal comercial que ya estaba cerrado desde hace prácticamente varios días.
¿Hasta qué punto este estrecho estratégico se está convirtiendo en clave en esta guerra?
Siempre lo fue, siempre Irán advirtió que durante un ataque tendría varias respuestas. Primero, atacar las bases estadounidenses en los países de la región, como ha hecho, aunque ha ido más allá y ha atacado partes estratégicas de estos países, y cerrar el estrecho de Hormuz, que ellos saben que es absolutamente estratégico para el comercio y para la economía mundial, como estamos viendo en este momento con las repercusiones que está teniendo en el alza del petróleo, de la gasolina y bueno, y de todas las exportaciones de petróleo, con implicaciones para todos los países, incluido obviamente Estados Unidos, los países de la región, pero también China, especialmente, y la India.
Hay como un reto ahora mismo, ¿no?, entre Estados Unidos y Irán para ver quién decide poner fin a esta guerra. No sé cómo crees que puede terminar en este tono en los próximos días.
Aquí en Irán lo interpretan de una manera muy clara y la gente te lo dice en la calle. Ellos no tienen nada que perder. Ellos no tienen, por cuando digo ellos, me refiero al sistema de la República Islámica. Ellos no tienen a dónde ir, no tienen a dónde escapar, no tienen alternativas. La única lucha que tienen es sobrevivir y luchar. Y están haciendo lo que mejor saben, y es esa guerra, entre comillas, de guerrilla, esa guerra desigual, que ellos saben muy bien cómo responder a esos ataques grandes. Recordemos que ellos tuvieron ya una guerra en la década de los 80, cuando Irak invade Irán e Irak es apoyado por la mayoría de los países del mundo. La mayoría de estos comandantes y generales de la Guardia Revolucionaria son educados en esa guerra. Entonces, realmente tienen esa estrategia. Ellos dicen, ustedes nos hacen daño con esta capacidad militar que nosotros no tenemos, pero nosotros tenemos la capacidad también de hacer daño, por eso ese programa de misiles que es para ellos tan importante, y también esa estrategia en el Golfo con los drones, con las lanchas rápidas, saben cómo causar daño y van a llegar hasta el final, como lo han advertido.
Es Catalina Gómez Ángel desde Teherán. Gracias por acompañarnos. Bon dia.
Hasta buen día.
Que vagi bé. Després també connectarem amb diferents corresponsals a la zona, Jerusalem, també amb Jordi Brascom, Núria Har, que es troba enviada especial a la frontera entre l'Iran i Turquia, i avui ens acompanyarà també a l'Àgora Josep Borrell, excap de la diplomàcia europea i president del CIDOB. I pel que fa als esports, Montse Raya?
Valuós empat del Barça a Newcastle, gol de penal forçat per Olmo i transformat per Lamine Yamal. Dimecres que ve, tornada a vuitens de la Champions al Camp Nou, un estadi que a partir d'aquest diumenge amplia la capacitat fins a 62.000 espectadors. I avui Víctor Font, candidat a la presidència del Barça, serà al matí de Catalunya, a Ràdio 1:15.
Un dia de sol a moltes comarques que l'acabarem amb més núvols. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, també amb alguns ruixadets a la tarda que podrien caure a la Vall d'Aran, també el Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, tot estirar la comarca d'Osona, a un matí assolellat, amb el permís, això sí, de les boires que s'han format. Avui són presents a la Catalunya Central, les valls del Pirineu, del Prepirineu, a la Vall de l'Ebre, a l'interior de Girona, en general s'aniran aixecant, i aquests núvols prims que arriben pel nord són els que s'aniran fent més abundants. Llavors, demà i divendres el temps encara serà tranquil, però sí que divendres a última hora i la nit de divendres a dissabte ens passa un front que pot reactivar algunes pluges, també neu al Pirineu. I el cap de setmana, més assolellat, més ventós, això sí, i amb unes temperatures més baixes.
I mobilitat també a aquesta hora. El matí ha començat amb una incidència a l'R2 Sud. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, sí, amb una avaria d'un tren que provocava que la circulació reduís a dos combois per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França. Fa uns 20 minuts que aquesta incidència s'ha pogut resoldre i ja tornen a passar quatre trens per hora i sentit entre aquestes dues estacions. Un dia més, però hem de seguir parlant de limitacions de velocitat a la xarxa que poden provocar retards i anul·lacions. I pel que fa al transport de l'àrea metropolitana de Barcelona, recordem que a partir d'avui la línia H12 d'autobús modifica el seu recorregut a causa de les obres a Gran Via entre el carrer Bilbao i la plaça de les Glòries. El canvi de traçat serà vigent mentre durin aquests treballs.
I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs van plenes, com és habitual a aquesta hora, sobretot en sentit Llobregat, les rondes fins a Vallcarca i la Barceloneta, i direcció Barcelona. Avui tenim lentitud al Nus de la Trinitat, també densitat des de Llobregat, sobretot per la C32, també la 2 i B23, que comencen a anar plenes, però de moment sense problemes. I sí que de sortida s'està començant a acumular tot just ara cua per un vehicle variat a la Ronda d'Alt, però ja al Prat de Llobregat, direcció Castelldefels.
Avui a l'Àgora del matí, d'aquí una hora, Ignacio Rigau, Laura Aznar, Nacho Corredor i Afra Blanco. Quan són les 7:36... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
Bon dia.
Avui ens ha cridat l'atenció articles sobre l'Iran, l'habitatge i pactes postelectorals.
Comencem per l'Orient Mitjà. El diari Ara dedica el seu editorial als dubtes de Trump sobre la intervenció a l'Iran, una guerra que recorden és impopular als Estats Units.
Afirmen que el president nord-americà està maniobrant per sortir del vesper amb el mínim d'esgarrapades possibles.
I que hi ha signes alarmants d'improvisació, com ara la decisió d'aixecar les sancions al petroli rus, una mesura que beneficia a Vladimir Putin.
En canvi, Lluís Foix a La Vanguardia diu que els plans militars que no deixen un espai a les improvisacions poden conduir al desastre.
Considera que és improbable que Trump i Netanyahu guanyin la guerra amb l'Iran sense envair el país persa.
I que la retòrica triomfalista de Donald Trump demostra ignorància i manca d'estratègia.
El periòdico centra en el seu editorial d'avui en l'habitatge.
Diuen que anar contra els grans tenidors no resoldrà el problema de fons.
I que cal centrar els esforços a generar més habitatge protegit, incrementar l'oferta i acabar amb la rigidesa urbanística.
I acabem amb el País. Arran del cas d'Extremadura, dos articulistes reflexionen sobre si la negociació dels pactes als governs autonòmics ha de recaure en les direccions nacionals del partit.
Pel professor de Ciència Política Lluís Orriols, diu la virtut és el terme mitjà entre pilotar les converses des de la capital o deixar fer els equips autonòmics.
Per la seva banda, el periodista i escriptor Ignacio Peiro és del parer que als partits hi pot haver moltes sensibilitats, però que han de tenir una sola veu.
I afegim el que ha llegit avui a la premsa el poeta i crític literari Pons Pons.
Vivim en un polvorí i la lluita pel petroli ens està emmetzinant el món. De les paraules que ens poden salvar del foc, com són seny, justícia, pau, etc., n'hi ha una que vull reivindicar: bondat. La bondat comença per no fer-nos el centre del món i no és passivitat ni debilitat, sinó resistència al mal. La bondat no és una quimera antiga, sinó una urgència moderna que planteja aquest interrogant. I si sortíssim de les trinxeres i ens dediquéssim a sembrar bondat?
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
Sí, i venir als Prodés de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo des de 18.300 euros i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
Si no controles el colesterol alt, pot ser un risc per al teu cor. Per això és important cuidar-se amb dieta i exercici i un Danacol cada dia que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
La gamma Kia d'ocasió t'espera aquest mes amb quotes úniques. Vine a Quadis R Motors i gaudeix d'un Kia Picanto des de 129 euros al mes, un Kia Ceed des de 178 euros al mes o un Kia Sportage des de 211 euros al mes. Descobreix els nostres més de 200 vehicles seminous certificats amb fins a 7 anys de garantia. Més informació a quadisrmotors.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Vine a Viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta en les condicions. Reserva ara en Viatges al Corte Inglés.
Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de març des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
Escoda. El matí de Catalunya Ràdio.
Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, ara amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, quan són les 7:40. A qui li ha sortit malament la jugada?
Doncs a una treballadora d'IKEA de Múrcia que va pagar les compres de la seva germana amb el descompte de treballadora. En lloc de pagar 880 euros, se'n va acabar pagant 150. La dona portava 20 anys a la multinacional sueca, però quan l'empresa es va adonar de la picaresca, la va acomiadar per desobediència greu i pèrdua de confiança. Ho hem vist al periòdico.
I d'Estats Units marxa tothom, fins i tot els Nobel de broma.
Sí, després de 35 anys han decidit traslladar aquests premis a Europa amb l'argument que continuar als Estats Units s'ha tornat insegur per als premiats. Són els coneguts com els IG Nobel, que premien les investigacions més sorprenents de l'any passat amb el suport dels Premis Nobel Reals. Ara passaran a celebrar-se a Suïssa i després aniran fent gira per Europa. Ho explica El País. Per exemple, recorda que l'any passat van premiar l'efecte dissuasori que té per les mosques el fet que les vaques es disfressin de zebra o com l'alcohol ajuda a fer parlar idiomes.
I qui no té cap pressa?
Els col·leccionistes, que han vist visitat un nou local de col·leccionisme a Mataró. En la seva inauguració hi ha hagut cues d'una hora per entrar-hi. Llegim al periòdico que s'hi amaguen joies inèdites del col·leccionisme, pràcticament impossibles de trobar. Un dels seus fundadors ho descriu com a botiga de hobbies. Es diu Jack Chaos. Van obrir fa 3 anys, però els va quedar petit el local i ara han inaugurat una ampliació d'aquí la bogeria.
Neix una aplicació per saber de quins arbres i arbustos estem envoltats.
Es diu Ecocarrer i és una aplicació per digitalitzar tota la vegetació. L'origen el trobem a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Llegim al Regió 7 que el que va començar amb una alfàbrega i una tomaquera plantades al balcó s'ha convertit en una plataforma que vol connectar la ciutadania i posar en valor els espais verds dels municipis. Darrere hi ha la premissa que hi ha verd per tot arreu, però sovint és invisible.
I atenció a la relació que tenen la parella de Cristiano Ronaldo amb el Valle de los Caídos.
Sí, que ha assistit a una missa allà i ha dit literalment que és la missa més bonica que ha assistit mai. La model influencer Georgina Rodríguez ha compartit imatges de la basílica de Cuelga Muros, tant des de dins com des de fora. Ho veiem a l'ABC.
I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
El Wall Street Journal avança que l'Agència Internacional d'Energia proposa alliberar la quantitat de petroli més gran de la seva història per fer baixar els preus del cru. Superaria els 180 milions de barrils que va posar posar al mercat quan va començar la guerra amb Ucraïna. El diari diu que la proposta es va fer circular ahir i els països l'abordaran avui. Molts diaris llatinoamericans recorden aquest matí l'escriptor Bryce Echenique. El diari peruà, país de procedència de l'escriptor, El Comercio, reprodueix els poemes que li ha dedicat Joaquín Sabina, mentre que el diari argentí Clarín parla de l'escriptor de l'humor trist i el colombià El Tiempo, que es va dedicar a retratar joves privilegiats que no aconseguien trobar-se ells mateixos. Sobre les eleccions municipals de França d'aquest diumenge, Liberació en destaca en portada que la seguretat ja no és tabú pels alcaldes d'esquerres, que recorren a les càmeres de vigilància i a la policia molt armada, tot i que la dreta els continua acusant de ser massa permissius.
En plan econòmic, llegim a 5 dies que Espanya pot aguantar més de 100 dies sense rebre petroli gràcies a les reserves estratègiques per emergències. Explica que els països membres de l'Agència Internacional de l'Energia compten amb uns 1.200 milions de barrils emmagatzemats per situacions de crisi. Avui la premsa econòmica es fa ressò dels resultats de Mercadona i l'economista destaca que ha tornat a batre rècords amb un negoci que supera per primera vegada els 40.000 milions. La cadena va tancar el 2025 amb un creixement del 8%. I ara que arriba el bon temps, l'Expansió repassa quins són els millors destins per viatjar aquest estiu. En el top 10 situa a Japó, en concret Okinawa, Bangkok, a Tailàndia, Costa Rica, Saba, una petita illa del Carib, i també inclou Barcelona en llista i destaca el barri del Poble Nou com una alternativa a la Barcelona de masses.
I què destacem a la premsa esportiva? Montse Raya.
El límit, salvats.
És un vaixell, estem salvats, algú al seu...
Així veu la premsa esportiva avui l'actuació del Barça i a Newcastle amb l'empat a 1 a la Champions. L'Ara considera que Barça sobreviu al que qualifica de mal de queixal a Newcastle. L'esportiu ho titula amb una frase ben nostrada, encara bo, i diu que Lamin alleuja el Barça en una versió apagada i limitada a Newcastle. El periòdico Joan Domènech diu que Xavi Espar és el desè del planter que debuta amb Flick. El diari AS, Juan Jiménez, ve un Barça amagat darrere l'ordinador, llunyíssim de l'ADN que li dona fama amb Flick i que hi va jugar que no passessin coses. I centrats ja en a Madrid City d'avui, a Marca creu que els blancs juguen contra el City, contra les baixes a l'esport. Joaquim Piera apela al penúltim favor que pot fer Guardiola avui i deixar tocat de mort el ruïnós projecte de Florentino. Un Madrid que jugarà sense Mbappé, criticat per anar a París a demanar una segona opinió mèdica sobre la seva lesió. Guardiola ho comenta amb ironia.
De verdad, es realmente tan importante mi opinión de lo que yo puedo opinar sobre si la recuperación de Mbappé se ha ido a París, que por cierto... Sobre las informaciones, no fue solo.
Un Guardiola, atenció, convertit per un moment en periodista del Cor.
Doncs precisament això anem, a la premsa del Cor. I parlem ara de les vacances de Belén Esteban al País Basc, a l'Hisenda Pineda.
Belén Esteban ha viatjat al País Basc amb el seu marit, el tècnic en transport sanitari, Miguel Marcos. La parella va dinar al restaurant de Carlos Arguiñano, d'on en van sortir amb les orelles calentes. Allà, Esteban es va fer una foto amb el cuiner i amb Javier Clemente, que dinava a la taula del costat. Semblen unes setrilleres. A banda, també es va fer fotos amb en Pupi, la gran escultura de flors del Guggenheim, i posteriorment amb un rètol de carretera que resava Zarautz. Fotos de senyora de mitjana edat amb ulleres de sol i bossa creuada. Exactament el que esperem de la princesa del poble.
I qui fa anys avui, Canalies?
Avui felicitem el model i actor i meravellós Andrés Belencoso.
46.
48. També fa anys el cantant Pablo López.
42.
42 anys, sí senyor. L'actor Fernando Guillén Cuervo.
65.
63. I acabem amb l'actriu i escriptora Juana Dolores.
33.
34, ben afinadet, això.
Central.
Avui és Sant Eulogi. Mentre se l'emportaven per martiritzar-lo, va rebre una bufetada i el sant va oferir l'altra galta, se'l va amenaçar amb fuetejar-lo, però ell va demanar que més aviat se'l fes morir, ja que els seus fuets eren tan impotents per arrencar-li la fe del cor com per separar la seva ànima del seu cos. Finalment va morir decapitat el 859. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Eulogi, 301 que es diuen Eulogio, 13 José Eulogio, 5 Juan Eulogio, 5 Manuel Eulogio i 4 Eulogio José.
I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és dimecres 11 de març, en el quiosc Vintage, amb Albert Eulogio.
Tal dia com avui, de fa 30 anys.
11 de març de 1996, una trentena de joves porten des d'ahir tancats a l'antic cinema Princesa de Via Laietana. Protesten pels preus de l'habitatge a Barcelona. Dues pancartes criden l'atenció, la del terrat contra l'especulació, ocupació, i la de la façana. Alliberem espais. Ocupa tu, també. Aquella acció i aquell edifici esdevindrà el símbol del moviment Ocupa i l'inici de moltes protestes contra el preu dels pisos a Barcelona. No és lògic que hi hagi locals i cases abandonades perquè els propietaris vulguin especular i molts joves no tinguem un lloc per viure. Això és el que deien. L'ocupació del cinema Princesa durarà 7 mesos i el desallotjament policial serà molt violent. I atenció, perquè ara fa 30 anys l'Associació Nacional pels Problemes del Creixement demanava a José María Aznar que es disculpés pels crits dels seguidors del PP la nit electoral. Els membres d'aquesta associació s'havien ofès perquè els populars van celebrar la victòria cridant allò de Pujol enano, habla castellano.
Avui és 11 de març, el 70è dia del calendari. Falten 18 dies pel canvi d'hora, 22 dies per Setmana Santa i 102 per l'estiu. I així sona el dia d'avui.
Els sons del matí.
Europe can no longer be a custodian of the old world order. For a world that has gone and will not return.
In this new reality, we must defend the rules-based international order.
Un orden internacional versus el desorden internacional. El desorden internacional fue lo que nos llevó a dos guerras mundiales.
Carles Puigdemont, a tants quilòmetres de distància a dia d'avui, no és conscient del que passa al nostre país.
Poques lliçons pot donar la senyora Oriols, algú com el president Puigdemont, que porta més de 8 anys lluitant.
Penal, penal, penal favorable al Barça. Xuta Lamine. Gol, 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 gol.
Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Bren.
Tipus de petroli originari del Mar del Nord que es fa servir com a referència per establir el preu del cru als mercats europeus. Efectivament, el barril de Bren es diu així perquè és literalment el petroli que surt de la reserva que té aquest nom. I la reserva de Bren es diu així per un ocell, el Bren Goose, en català, oca de collar.
Alcorà.
L'Alcorà, literalment, lectura en veu alta, recitació, predicació, és el llibre sagrat de l'Islam. Per als musulmans, aquest llibre conté la paraula de Déu revelada al profeta Mahoma per mitjà de l'arcàngel Gabriel. Es tracta igualment del primer llibre escrit en àrab i Sílvia Oriols el vol prohibir perquè diu que els seus fidels no el saben contextualitzar.
Extorquí.
Arrabassar fent ús de la força, del poder, amb amenaces, coaccions, etc. D'aquesta manera, la policia patriòtica espanyola va voler obtenir informació d'Artur Mas, Oriol Junqueras i Jordi Pujol. I en el cas de la família del 126è president ho va aconseguir, com va acreditar ahir l'exconseller delegat de la banca privada d'Andorra al judici del cas Pujol.
Posem ara tres xifres amb Lara García. 414 milions.
És el que invertirà el govern espanyol en l'explotació de terres rares. L'executiu vol saber el potencial del país en minerals i ha aprovat un pla per engegar una trentena d'actuacions. L'objectiu és garantir l'autonomia d'Espanya en aquest àmbit i evitar la dependència energètica.
50.000.
Són els treballadors que acomiadarà Volkswagen a Alemanya en els pròxims 4 anys. El grup automobilístic ha pres aquesta decisió per la caiguda dels seus beneficis, que s'han reduït a la meitat com a conseqüència de la guerra arancelària, la competència xinesa i els dubtes sobre l'electrificació s'han quedat a prop dels 7.000 milions d'euros.
3.400.
Són els multimilionaris que hi ha arreu del món. Cada vegada n'hi ha més. Són 400 més que l'any passat. Segons la revista Forbes, Elon Musk torna a encapçalar la llista dels més rics del món amb una fortuna de 832.000 milions de dòlars, que han augmentat més de 300.000 milions de dòlars.
I a les tres imatges del dia, veig pel foradada. A la primera imatge, veig Salvador Illa i Oriol Junqueras, el president i el líder d'Esquerra, que encaixen mans. Illa està assegut, se'l veu riure. Junqueras dret i reclinat davant, a un pam de la cara d'Illa. Sembla que li vulgui dir alguna cosa.
Tots dos van coincidir ahir al vespre a Palau en l'acte del 150è aniversari del naixement del president Josep Irla. Feia temps que no se'ls veia coincidir en públic. Salutació distesa enmig de les negociacions per la delegació de la gestió de l'IRPF a la Generalitat. Negociacions per ara encallades i que, recordem, són clau perquè els republicans donin suport als pressupostos de la Generalitat.
A la segona fotografia, veig un carrer gairebé buit. Només hi ha una noia que creua un pas de vianants, la resta ni cotxes i pocs comerços oberts. Només gratacels enormes, sense gairebé signes de vida.
És una fotografia de la zona de Jumeirah Beach. És un dels punts més populars de Dubai, que alhora és una de les principals destinacions turístiques del món. La guerra i haver-se convertit, igual que la resta de països del Golf, en un objectiu de l'Iran, han deixat aquests dies imatges insòlitament desèrtiques d'uns carrers que habitualment són un bullici continu de gent.
I a la tercera imatge hi veig una taula plena de calçots i al mig una barra de pa enorme. Tarragona, Colla Ballester. És molt grossa, aquesta barra.
És enorme. Sí. Fa 1,10 metres, pesa 8 quilos, en surten al voltant de 40 llesques i la veig ben cruixent per fora. La fa el forcisterer de Reus, especialment per les calçotades. D'aquesta manera, tothom pot sucar a la salsa amb una llesca del mateix pa. Per fer-lo, es necessiten 6 quilos de farina i costa uns 40 euros. El més difícil potser és tallar-lo. També necessites un ganivet de grans dimensions. I encara té un altre inconvenient: anar-lo a buscar a la botiga o trobar una bossa de pa prou gran per endur-te'l.
Real o fals? Amb Marc Amorós.
Atenció, aquest titular que circula es posa de moda al Japó meditar dins d'un taüt. Marc Amorós, bon dia.
Bon dia. La notícia diu que és una nova tendència, sobretot entre els amants del zen, i que aquest tipus de meditació és útil per a les persones que desitgen passar temps en solitud per alleujar els seus nervis. També explica la notícia que la meditació dins d'un taüt ofereix una experiència de meditació on contemplar la vida sent conscient de la mort. La notícia s'acompanya d'una imatge d'una de les sales de meditació. Veiem 5 taüts blancs disposats en forma d'estrella. Tots ells tenen dues portes a l'alçada de la cara que fan de finestra, s'obre per poder veure des de dins del taüt sense haver d'obrir la tapa. Qui es fiqui a dins a meditar pot escollir si vol fer-ho amb aquesta finestreta del taüt oberta o tancada.
I això és real o fals?
El matí de Catalunya Ràdio.
La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
Aquesta setmana, la Universitat CEU Abat Oliva celebra la International Week. Es tracta d'una iniciativa que convida tota la comunitat universitària a descobrir les tradicions, cultures i realitats dels països del seu alumnat internacional. La iniciativa promou un espai de trobada per compartir experiències i reforçar els vincles de la comunitat universitària. Entre les activitats programades destaquen un trivial internacional i el tradicional concurs de gastronomia internacional.
A la Universitat CEU Abat Oliva avui viuràs una experiència internacional amb graus bilingües, pràctiques internacionals, programes d'especialització als Estats Units i més de 150 convenis amb universitats estrangeres. Demà podràs treballar en entorns globals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
Vinga, som-hi, sortim de dubtes, en real o fals, la notícia que ara circula i que diu que es posa de moda al Japó meditar dins d'un taüt és una notícia real. L'experiència l'ofereix una empresa d'spa que es diu Grave Tokyo. Oferta taüts de diversos tamanys, així doncs aquesta experiència es pot fer de forma individual, però també en parella i fins i tot en grups de 3. Atenció als preus, meditar dins del taüt durant mitja hora costa 11,50 € per persona.
Gràcies, Marc.
Adéu, bon dia.
Mira qui et vol felicitar.
Avi, moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. On compren els professionals. Obramat.
Catalunya Ràdio.
7:55. Titulars del dia en 2 minuts. Ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra desarticulen una organització criminal vinculada a la camorra italiana.
Hi ha 10 detinguts, sí, entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. S'han intervingut 300 quilos de cocaïna, 500 de xix i 10 de marihuana.
I l'estret d'Hormuz es converteix en el principal camp de batalla entre els Estats Units i l'Iran.
La Casa Blanca assegura que han destruït 16 vaixells iranians amb mines en aquest pas estratègic per al comerç de petroli. Des de l'Iran avisen que és una arma de guerra. Mentrestant, tant els uns com els altres asseguren que les últimes hores han llançat els atacs més importants des de l'inici de la guerra.
I aquí els líders de les dues grans institucions europees discrepen per la guerra.
El president del Consell Europeu, Antonio Costa, rebutja els atacs i demana un sistema basat en normes, però la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, evita criticar-los.
Sempre defensem i mantindrem el sistema basat en normes, però ja no podem confiar-hi com l'única manera de defensar els nostres interessos.
To defend our interests.
En aquesta nova realitat hem de defensar l'ordre internacional basat en normes. International
order. El compromís del G7 d'actuar per controlar el preu del petroli ja ha tingut efecte.
El preu del barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat més d'un 10% i s'ha estabilitzat per sota dels $90.
I al Parlament, avui el govern es veurà les cares amb socis i oposició al Parlament.
Mentre la negociació dels pressupostos amb Esquerra continua del tot encallada.
Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
Bon dia. Avui dimecres hem començat el dia amb sol a la majoria de comarques, però altre cop amb molts bancs de boira baixa a l'interior. S'aniran aixecant, però al mateix temps van arribant núvols prims pel nord, que s'aniran fent més espessos i acabaran deixant una tarda més ennuvolada, fins i tot amb una mica de pluja a la Vall d'Aran i petits ruixats al voltant del Pirineu Oriental. Avui amb una temperatura que s'enfilarà entre els 16 i 18 graus, si bé al sud de Catalunya podrien arribar als 20.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
I pel que fa al trànsit, Txell Garriga?
Doncs un autocar avariat provoca retenció a la ronda de dalt sortint de Barcelona perquè talla un carril a l'altura del Prat, direcció Castelldefels i direcció Barcelona. De moment no ens consten problemes en cap punt. Intensitat.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
Hola, Manu!
Va,
marca el telèfon de l'Òscar avui. Truquem a l'Òscar, de part d'en Jan, Blau i Mar. Divendres és el seu aniversari.
A veure, va.
Va, Òscar.
Hi havia un gos que es deia Òscar.
Ah, sí? Sí, 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 tant. De l'Àngel. Òscar!
Sí. Sí.
Què tal?
Bé.
Et truquem de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Ah,
sí. Què tal, com estàs?
Bé.
Òscar, et truquem de part d'en Jan, d'en Blau i la Mar, perquè divendres és el teu aniversari, i et volen dedicar Rosa de los Vientos, de los Burros.
Manu Guix, dale!
Como un guerrero tengo el viento a favor. Tengo una espada bruñida de sangre y sudor. Tengo dos tibias cruzadas sobre un trapo negro. Ataque o me repliegue, siempre tiro de hierro. Pero tú llegas como una luz, como tromba que amenaza con alunarme por siempre jamás. Lejos, lejos, no se ve el final. Algo me arrastra, me dejo arrastrar. Lejos, lejos, me dejo arrastrar. Rosa de los vientos, me quieres tragar. Lejos, lejos, no se ve el final. Algo me arrastra, me dejo arrastrar. Y he pensado en volver a campo abierto, solitario, a pecho descubierto.
Quin tamacle! Escolta'm,